Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Unes 3.000 persones participen en una manifestació aquest migdia a Tarragona en la primera de les mobilitzacions previstes pel 8 de març. Clamen per millores laborals i socials i exigeixen mesures per frenar la violència masclista. Es duplica precisament el nombre de dones ateses cada dia a Barcelona per casos de violència de gènere. Són 22 al dia a la demarcació de Barcelona, més del doble que abans de la pandèmia. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona reclama més advocats per atendre l'allau de denúncies. L'Ajuntament de Badalona vol exercir d'acusació particular en el cas de la violació de la nena d'11 anys per part de 6 menors en un centre comercial. Ho ha avançat a Catalunya Informació l'alcalde de la ciutat. El ple aprovarà aquesta tarda una declaració de condemna. La Comissió Europea demana als països membres que comencin a estrènyer-se el cinturó. Els adverteix que disminueixen la despesa, que vagin eliminant les ajudes públiques per contrarrestar els efectes de la guerra i que controlin el deute. L'any que ve, Brussel·les vol recuperar les regles fiscals i els procediments per dèficit excessiu. El preu de l'habitatge es va encarir més d'un 7% de mitjana l'any passat a Catalunya, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. És l'augment més alt des del 2018. La dada espanyola és lleugerament superior del 7,4% i aquest encariment no es veia des del 2007. Aturada general de 24 hores al sector públic de Grècia per exigir responsabilitats per l'accident de fa una setmana que va fer 57 morts, accident de tren. Diferents sectors s'uneixen al col·lectiu ferroviari que fa 8 dies que està en vaga per protestar per l'estat de la xarxa. Jordi Pessarrodona dimiteix com a secretari general nacional de l'ANC. Fa menys d'un mes ja va plegar com a vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana per les discrepàncies amb la presidenta Dolors Feliu, però es va mantenir al secretariat. Ara ha enviat una carta a l'entitat on anuncia que plega també d'aquest càrrec per motius personals. Salut estén a l'Alta Ribagorça el programa d'atenció domiciliària per a cures pal·liatives i malalties cròniques avançades. El també conegut com a PADES, que funcionarà 3 dies a la setmana, es va crear fa 23 anys. Una nova exposició al Palau Robert de Barcelona mostra l'empoderament de les recluses en presons catalanes a través de la fotografia. Dones Invisibles surt d'un projecte recent de la Fundació Setban que han participat més de 100 dones. Els esports.
Sant Boi ha inaugurat fa uns minuts un mural gegant a la façana del centre esportiu que du el nom de Pau Gasol. Ha estat poques hores després que el pivot hagi vist com se li penjava la samarreta dels Lakers a l'antic Staples Center de Los Angeles. A l'Eurocup de bàsquet avui, Burg Penya, i a la Champions de la FIBA, Batxeseir Baxi Manresa. Ahir derrota del Barça a l'Eurolliga a la pista de l'Olympiacos. I avui es juguen les tornades de dues eliminatòries més de la Champions de futbol. A les 9, Bayern, PSG i Tottenham Milan. Ahir van passar els quarts, el Benfica i el Chelsea.
I el temps, migdia i tarda, amb cel enterbolit. No es descarta alguna precipitació feble a l'Aran i comarques del costat. Molta suavitat arreu. Les màximes també pujaran més que ahir, entre els 18 i els 24 graus. Localment, al sud, es poden assolir els 25 graus. Es manté el vent de ponent al litoral i prelitoral i zones elevades. És la 1 i 4 minuts.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Comencem el Catalunya al dia del 8 de març, pintant de lila un programa que serà eminentment de reivindicació feminista. Primer perquè donarem veu a tot el que s'està fent, a totes les dones que no sempre tenen visibilitat en els informatius de cada dia. I en segon lloc, i no menys important, perquè tenim una societat que necessita més que mai entendre i empatitzar amb tot el que els passa, des de les nenes més petites fins a les dones més grans. Perquè, malgrat els plans d'igualtat i els compromisos de governs i entitats, la realitat encara és ben lluny de les bones intencions. Coincidint amb el 8M, el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona dona les xifres de la violència de gènere a la demarcació. Cada dia s'atenen a Barcelona i la seva àrea 22 dones víctimes de violència masclista. Passarem per Badalona, perquè precisament l'Ajuntament ha convocat d'urgència un ple extraordinari per condemnar la violació d'una nena d'11 anys per part de 6 menors al centre comercial Màgic. El consistori ja ha avançat que es presentaran com a acusació particular en aquest cas. També anirem a Tarragona per explicar el segon incident en poc més d'un any amb el sistema contra incendis de la central nuclear d'Ascó a la Ribera d'Ebre. Dilluns hi va haver una nova fuita de diòxid de carboni que va encendre totes les alarmes dels bombers que treballen a la central. I des de Lleida us explicarem que els veïns del barri de la Bordeta han decidit tirar pel dret, fer patrulles ciutadanes per lluitar contra l'incivisme i la delinqüència. N'estan farts. 8 veïns vigilaran nit i dia els carrers d'aquest barri on viuen unes 15.000 persones. Al Catalunya al dia, el fem en Quim Balaguer, la Maria Diumaró, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Vuit de març, jornada de reivindicacions arreu de Catalunya i Tarragona ha estrenat, de fet, la primera de les manifestacions convocades per l'Assemblea 8M. És un escenari que tindrà continuïtat aquesta tarda, amb més accions al carrer que recullen les reivindicacions del moviment Lila, que clama per millores laborals i socials. La vaga general convocada avui per alguns sindicats no ha aconseguit el mateix impacte que es preveu a les diferents manifestacions de la jornada. A Barcelona, la cita sortirà a 7:15 de la plaça Universitat i a Girona i a Lleida hi haurà dues manifestacions simultànies també a la tarda. Però, com dèiem, aquest migdia el primer escenari de protestes, de mobilitzacions, el tenim a aquesta hora a Tarragona, on tenim la Clara Chavarría. Clara, bon dia. On sou exactament?
Hola, bon dia. Doncs mira, doncs, ara la manifestació està acabant de recórrer el carrer Prat de la Riba, ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, arribarem segurament a la plaça del Mercat, un dels punts neuràlgics del centre de la ciutat, en una manifestació que, segons sembla, la Guàrdia Urbana ha dit que participen entre 2.000 i 3.000 persones. A l'inici de la marxa l'ha precedit la lectura del manifest a la plaça Imperial Tàrraco, com dèiem, i s'ha carregat també un castell, un pilar de 4, que ha estat llargament aplaudit. Marjorie Machado, de la plataforma 8M del Camp, diu que hi ha motius, més motius que mai, per mobilitzar-se.
Nuestra reivindicación es la de siempre, pero este año con más rabia si cabe, porque todo lo que venimos defendiendo todos los años, el empobrecimiento sobre todo de las mujeres, de disidencias, pues cada año vemos que va en aumento la precarización de la vida, medidas que no están centradas en la vida.
Des de la plataforma 8M del Camp també se'ns ha explicat el per què aquesta manifestació es fa a les 12 del migdia, a diferència d'altres marxes que es fan avui a Catalunya. I és que, segons diuen, volen que es visibilitzi que això, a la banda d'una mobilització, una manifestació, és també una vaga general feminista. En aquesta manifestació s'han adherit sindicats d'estudiants, UGT, Comissions Obreres, hem vist molts joves amb pancartes, com ara "vull tornar a casa sense por", o que es manifesten per la seva àvia, la seva mare. Hem parlat amb una d'elles, que és la Clàudia, que ens ha explicat per què ha vingut.
Perquè així demostrem que, bueno, realment ho hem de mostrar tots els dies, que lluitem per això, però és un dia destacat en el que ens ajuntem i jo crec que fem molta veu i la gent és més conscient de tot això i per això jo crec que n'hi ha que vindre, cridar i lluitar.
La marxa, doncs, com us dèiem, estem al carrer Prat de la Riba, enfilarem cap a la plaça del Mercat, recorrerà segurament la Rambla Nova, diversos centres, carrers del centre de la ciutat, i acabarà a la plaça de la Font, a l'Ajuntament.
Doncs aquesta és la primera de les moltes mobilitzacions. Gràcies, Clara. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Aquest matí hi ha hagut una protesta feminista a la Diagonal de Barcelona i ha acabat amb una persona ferida lleu per un atropellament. De fet, la conductora d'un vehicle ha intentat passar el tall prop de l'avinguda d'Albert Bastardes amb la Diagonal i s'han portat fins a 3 manifestants, com es pot veure en els vídeos que ara mateix, doncs, corren per les xarxes. L'acció ha provocat la indignació dels manifestants, que han acabat clavant cops al cotxe i increpant aquesta conductora. La investigació de la policia s'enviarà ara al jutge de guàrdia, que haurà de determinar si imputa aquesta conductora. L'any passat, cada dia van ser ateses 22 dones víctimes de violència masclista a la demarcació de Barcelona. Són més del doble de les que rebien assistència en el torn d'ofici abans de la pandèmia. El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona reclama més lletrats a la capital catalana per atendre l'allau, han dit allau, de denúncies. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Com expliquen aquest increment tan elevat de les assistències a les comissaries?
Sí, és un increment rotund, d'un servei que es fa 365 dies l'any. L'any 2022 es van atendre al torn d'ofici 8.200 dones. Això representa un 30% més que l'any anterior. Ja dèiem que el doble que abans de la pandèmia i més d'un 100%, com diem, des del 2017. Els canvis legislatius i la conscienciació de les víctimes s'apunten com els punts que han ajudat a reduir la xifra oculta de casos. Tot i això, Carmen Valenzuela, responsable del torn d'ofici, apunta que cal més recursos per atendre les víctimes.
Assistència psicològica els hi aniria molt bé per tenir clares les coses, perquè no deixen de ser temes de dependència emocional, temes passionals, i tot això comporta que moltes vegades la dona no s'atreveixi a denunciar, perquè pensa que l'estima, pensa que ell fins i tot li farà mal si el denuncia, i clar, no té clar que el que està patint és una violència.
Miquel, els advocats del torn d'ofici reclamen que s'incrementi aquesta bossa de lletrats per al torn d'ofici. Ara mateix, quina és la situació?
Doncs mira, és especialment delicada, sobretot a Barcelona. El Col·legi de l'Advocacia no només dona servei a Barcelona ciutat, sinó a tota la demarcació. I és una situació en la qual a la capital catalana només hi ha 3 advocats per atendre les denúncies que es recullen a les 10 comissaries de la capital catalana. Així ho explica Valenzuela.
Cada que tenim necessitaríem gairebé el doble dels que tenim. Tenim 10 comissaries a Barcelona i a Barcelona ciutat tenim 3 lletres de guàrdia per 10 comissaries actualment. El temps que nosaltres diem que hem de respectar per assistir a aquestes dones, doncs moltes vegades s'endarrereix una mica.
El Col·legi de l'Advocacia també reclama un torn específic per atendre les violències tipificades com masclistes, que són diferents de les de gènere perquè en les masclistes són les que es produeixen quan no hi ha una relació efectiva amb l'agressor.
Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
Ja dèiem que avui hi ha jornada de mobilitzacions, tant al matí com a la tarda. S'ha fet actes institucionals que es donen veu a diferents col·lectius de dones, estudiants que surten al carrer, com ara sentíem a Tarragona, també ha passat a Lleida, i en especial a Lleida ens interessa la pintada d'un mural que s'ha fet contra els feminicidis. Ho està seguint amb la unitat mòbil en Ramon Dalmau i l'Estela Bussoms. Bon dia, Estela.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, a la zona alta de Lleida, a la cruïlla de Camp de Mart i del carrer Sant Martí, ja llueix aquest mural col·laboratiu que ha liderat l'artista Chus Montanejo. Ella mateixa ens explicava què s'hi pot veure.
És molt senzill, volem fer una reivindicació contra els feminicidis, llavors plantejarem un comptador amb el número de feminicidis fins ara, amb un lema, aturem els feminicidis, el símbol de la dona, i al mig farem el retrat d'una senyora, una dona.
Un comptador que recorda els 376 feminicidis que hi ha hagut des del 2003 als Països Catalans i que han contribuït a pintar estudiants que avui han fet vaga, com l'Helena i la Laia.
Sí, ajudar per fer mural, perquè vam veure l'anunci i vam dir, bueno, doncs per ajudar una mica així Lleida, que sigui més bonica, així amb murals bonics, feministes i tal, per reivindicar el dia d'avui, 8M.
Creiem que és molt important manifestar-nos i expressar la nostra opinió, sobretot en un dia com avui, i bueno, per això hem vingut a pintar i perquè pugui veure tothom aquest mural.
I una estona més tard sonava així la manifestació que precisament feien els estudiants des del campus de Cap Pont. Una marxa que han aturat els Mossos perquè no s'acostés a l'acte institucional que es feia a la plaça Blas Infante. N'hem parlat amb la Carla.
Al final ha estat, entre comillas, una molèstia perquè ens tallen la manifestació enmig, però tampoc ho veig gaire greu. Realment, la manifestació continuarà i la reivindicació també. També tenim una manifestació a la tarda, així que no ens suposa un problema. Ha estat un evento inesperat, més que res.
Doncs té importància a la Carla i a pocs metres es feia aquest acte institucional amb l'actuació de la cantautora Meritxell Gené.
Parlen les dones.
I han parlat dones de diferents col·lectius, també econòmics, també socials, i, per exemple, també han donat veu a la Jael Soro, que és l'única bombera del Parc de Lleida.
Ja de petita, jo quan anava a un parc de bombers, volia pujar als camions, encendre les sirenes, encendre els rotatius i sortir a ajudar la gent. Però mai en cap parc vaig veure ni una sola bombera. Només bombers. I aquesta és una realitat de les professions masculinitzades com la meva, que les dones no hem tingut mai referents femenins.
I qui es vulgui manifestar, tota la ciutadania convocada aquesta tarda a una doble convocatòria a les 6 i a 6:45 des de la plaça Ricard Vinyes.
Gràcies, Estela, bon dia.
Bon dia.
A Girona, uns 200 estudiants han tallat el trànsit a l'avinguda Jaume I al migdia. En el marc d'aquests actes reivindicatius, a molt poca distància, a la seu de la Generalitat s'ha fet un acte institucional. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Un acte que crec també inclou un col·loqui, en aquest cas sobre feminismes.
Sí, han participat tres dones de diferents col·lectius. L'activista Roser Vargas i la psicòloga Maria Hidalgo coincideixen en la necessitat de millorar l'educació per acabar amb la discriminació de les dones.
El principal és l'educació des de ben petits. No hem de començar a educar la mainada quan són adolescents, que quan siguin grans siguin persones de bé, que siguin persones que no distingueixin a les persones per gènere, per sexe, ni per ètnia.
I la clau, penso que és l'educació, educació en diversitat, en inclusió i, sobretot, sensibilitzar.
En el mateix col·loqui, la doctora en física de la Universitat Autònoma de Barcelona, Judit Jonús, hi afegia una nova reflexió.
A dins el feminisme mateix, un canvi d'actitud. Un canvi d'actitud. Hi ha actituds no feministes dins el feminisme. Això va així. Primer vam rebre les dones trans, les treballadores sexuals, amb tots aquests anys que hem estat aquí, doncs, sincerament, llepant molt. Llepant moltíssim, encara ho estem fent. I ara toca el consentiment. Ara us toca a totes vosaltres, que si consentiment per aquí, que si no, no sé què, doncs mira, ara posarem més penes i ja ho arreglarem, sabeu? Escolta, es fa així? Aquest és un debat feminista? Clarament no.
Un acte que continua encara aquesta hora, mentre s'està fent, uns 200 estudiants, la majoria de secundària, han tallat el trànsit i s'han assegut, com deies, a l'avinguda Jaume I, aquesta tarda a les 6. Entre d'altres actes, també hi ha dues manifestacions més convocades al centre de la ciutat de Girona.
Gràcies, Fèlix, bon dia.
Bon dia.
A Barcelona, la manifestació gran també serà aquesta tarda. D'entrada, avui el que ha fet la ciutat és publicar un mapa de tota la xarxa del metro i de les estacions dels ferrocarrils, de fet, amb les 153 estacions, i les han rebatejat amb noms de dones que, d'alguna manera o una altra, en diferents àmbits han deixat empremta a la ciutat. Jordi Corbalan, una acció ben carregada de simbolisme.
Bon dia. Sí, entre els noms de les parades hi ha l'escriptora Mercè Rodoreda, artistes com Carmen Amaya, Mari Sampere o la Bella Dorita, la científica Josefina Castellví, Sònia Rescalvo, icona de la lluita trans que va ser assassinada a la Ciutadella, i la futbolista Alexia Putellas. L'alcaldessa Ada Colau ha fet una crida a participar a la manifestació d'aquesta tarda i l'endemà de la trencadissa al Congrés ha reivindicat unitat per defensar els drets de les dones.
Sí que crec que hi ha d'haver una unitat de totes les dones i persones feministes, no només de les dones. Aquesta ha de ser una causa de tothom, que és aturar els discursos d'odi, aturar el feixisme i, més que mai, donar força a les dones per seguir avançant en la conquesta de drets i no fer ni un pas enrere.
L'activista veïnal Custodia Moreno, a la qual han dedicat l'estació del Carmel, ha fet una crida a celebrar el 8M amb aquesta actitud.
Alegria, optimismo, salir de esos discursos que todo está malamente, que eso es un no sé qué, un no sé cuánto. Nos ha llevado hasta aquí ese optimismo, ese convencimiento de lo que reivindicamos. Es un derecho que nos pertenece por ser personas.
A Barcelona hi ha 392 noms de carrers i places dedicats a dones, poc més del 8% del total.
Dia, per tant, de mobilitzacions, reivindicatiu, acompanyat d'una vaga general convocada per alguns sindicats, com la CGT, la USTEC i la Intersindical, que, de fet, està tenint un seguiment minoritari. El metro de Barcelona, per exemple, és del 10%. Núria Oriol, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Per tant, la vaga no s'està notant al carrer?
Doncs no, Marta, al carrer, la vaga de 24 hores convocada per la CGT, la Intersindical, entre altres, però sense l'aval dels sindicats majoritaris, es nota molt poc, només a institucions, ni empreses, ni comerços, amb una activitat diferent a la d'un dia habitual, ni tampoc a persiana abaixada. Els ciutadans n'estan al cas, però amb tots els que hem parlat han anat a treballar.
Sí, estava al corrent. Per la tarda sí que em plantejo anar-hi, però ara mateix no.
Comissions Obreres i la UGT, com dèiem, no s'han sombat a la convocatòria de l'aturada i han fet actes paral·lels per denunciar la bretxa salarial, que encara és d'un 25%, la precarització laboral de les dones i l'incompliment de la gran majoria d'empreses dels plans d'igualtat. Comissions ha posat dades, assegura que en data d'ahir, de les 6.600 empreses que havien de registrar el seu pla d'igualtat, només ho han fet 800 empreses. Menxo Gutiérrez, portaveu de Comissions.
Aquestes empreses col·laboren amb aquesta manca de sensibilitat vers la igualtat, amb la discriminació, la desigualtat, per tant, amb l'origen de les violències masclistes. Són empreses masclistes.
Consideren inacceptable que només 800 empreses hagin complert amb el seu pla d'igualtat a dia d'avui.
Gràcies, Núria. Hem arribat a 1:45. Moment ara al Catalunya al dia per saber quina és la previsió del temps, la crònica d'en Francesc Mauri.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
Tarda amb intervals de núvol, sol, ressol, més aviat ressol, i el Pirineu més occidental a l'entorn de la Val d'Aran. No es descarta alguna precipitació feble. La cota de neu pujant de 1.800 fins i tot a 2.000 metres. I la temperatura avui ja elevada, entre 18 i 24 graus a gran part de Catalunya, les més altes al litoral i prelitoral, sobretot centre i sud, i fins i tot algun observatori del sud del país podria fregar els 25. De cara a demà, tot i els núvols, que augmentaran més, el termòmetre continuarà força amunt, amb una primera tongada de pluges dèbils al matí a l'oest de Catalunya i una segona tongada també dèbils, poca cosa a la tarda a qualsevol punt, fins i tot a l'est del país. Posteriorment hauran marxat del tot i al cap de setmana cap amunt descaradament el termòmetre.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, els quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'Ajuntament de Badalona ha convocat d'urgència per aquesta mateixa tarda un ple extraordinari per condemnar la violació d'una veïna, una nena d'11 anys, al Centre Comercial Màgic. L'Ajuntament preveu aprovar una declaració institucional de condemna d'aquests fets i l'alcalde, David Àngela, ja t'ha avançat que l'Ajuntament mirarà de presentar-se com a acusació particular en aquest cas.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, l'Ajuntament ha convocat un ple extraordinari a 4:45 PM, just poc abans de fer una concentració a les 5:10 PM a la plaça de la Vila, convocada per entitats feministes, el teixit associatiu i el mateix equip municipal de la ciutat, per mostrar la seva repulsa a la violació d'aquesta menor. Són declaracions de l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, a aquesta emissora.
Farem lectura d'una declaració institucional unitària, precisament en el sentit de condemnar els fets i mostrar el nostre ple suport a la víctima i a la seva família, i també en aquesta declaració inclourà el nostre posicionament sobre l'acusació particular que exercirem en defensa de la nostra veïna.
Sobre els fets, Guijarro no hi ha volgut entrar, però assegura que estan plenament disposats a col·laborar amb la investigació dels Mossos d'Esquadra.
La unitat del menor, en aquest cas de Mossos d'Esquadra, la Dgaia i tots els ens competents, doncs, estan fent les investigacions pertinents. És a qui toca, en aquest cas, de donar les explicacions. Nosaltres mostrar la nostra plena col·laboració en aquesta investigació.
En David també has parlat amb el Centre Comercial Màgic, on es van produir aquests fets.
Doncs sí, la gerència del Centre Comercial no farà declaracions, però ens han assegurat que van tenir coneixement dels fets a pilota passada per la investigació de la policia. Diuen que estan col·laborant amb els Mossos d'Esquadra i asseguren que, segons fonts policials, la descripció que va fer la víctima de l'agent de seguretat que la va ignorar no coincideix amb l'uniforme corporatiu de l'empresa que vetlla per la seguretat del Màgic. S'especula que podria ser un vigilant d'una botiga en concret o un passavolant. Recordem que els fets van passar el 19 de novembre, quan 6 menors van intimidar amb un ganivet la nena d'11 anys i la van violar als lavabos del centre comercial. La víctima ha identificat 5 dels agressors, 3 d'ells són menors de 14 anys i que, per tant, no tenen responsabilitat penal. Un d'ells està reclòs i un altre en llibertat vigilada.
Doncs això és el que volem parlar ara, perquè sobre aquests 5 nois identificats implicats suposadament en aquesta agressió sexual de Badalona, 3 d'ells són el que es diu inimputables, perquè és això, tenen menys de 14 anys, i els altres 2 se'ls apliquen mesures de justícia juvenil, això a l'espera del judici davant la Fiscalia de Menors, Marriera.
Un d'ells està intern de manera cautelar en un centre tancat i l'altre es troba en llibertat vigilada a l'espera de sentència ferma. L'equip d'atenció a la víctima del Departament de Justícia s'ha posat ja en contacte amb la família de la víctima per oferir-li suport emocional i informar-los de la situació processal dels agressors i dels drets que ells tenen. Els altres 3 menors, com deies, Marta, són inimputables. Estan en mans de la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència, la DGAIA, que els ha ofert, això sí, seguir un programa educatiu que implica un seguiment amb el menor i també la seva família i el seu entorn per evitar que es repeteixi aquesta agressió. A tot això, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, ha expressat avui a TV3 el seu suport a la nena d'11 anys i ha demanat més educació sexual.
És evident que cal molta més educació sexual a les escoles, en això hi estem treballant, perquè l'accés a la pornografia més masclista arriba en unes edats molt, molt primerenques, per tant, necessitem que tota la gent jove tingui aquestes eines crítiques per identificar que el que estan veient no és real, això no són relacions sanes, igualitàries, ni basades en el consentiment.
La consellera també assegura que és molt important que tothom conegui el telèfon d'atenció a les violències masclistes, el 900-900-200, un servei que facilita l'acompanyament jurídic i també psicològic.
Segon incident en poc més d'un any amb el sistema contraincendis de la central nuclear d'Ascó, a la Ribera d'Ebre. Una nova fuita de diòxid de carboni ha encès les alarmes dels bombers de la central, que el novembre del 2021 ja van perdre un dels treballadors, per cert, en un incident similar. Manel Sastre, a Tarragona, bon dia.
Hola, bon dia.
Quins detalls tenim d'aquest succés?
Mira, sabem que aquest incident va passar dilluns, va ser a la cota 42 de l'edifici auxiliar de la central nuclear Ascó 1. És una zona apartada del reactor, segons ha pogut saber Catalunya Informació. El sistema d'emissió de diòxid de carboni per apagar incendis en aquest punt es va activar sense que hi hagués cap alarma de foc. Aquest sistema es fa servir per apagar focs en llocs on no es pot fer servir aigua. El gas desplaça l'oxigen per apagar les flames, minimitzant els danys a l'estructura. Joan Treig, membre del comitè d'empresa de Falck, que gestiona els bombers de la planta, explicava la situació.
El tema del CO2 és un tema molt sensible després de l'accident que va passar. Per aquests motius és important que per part de la direcció de s'obri una investigació que ens costa, que ja s'ha obert, i que es doni la informació pertinent a tots els treballadors i treballadores de l'emplaçament. El CO2 és un gas que serveix per extingir incendis. El que no pot ser és que, per actuacions no desitjades, que pugui tornar el nostre enemic.
La direcció de l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs reconeix l'incident i diu que està investigant què va poder activar aquesta descàrrega de CO2 quan el reactor estava funcionant amb normalitat, a plena potència. Deixa clar, però, que en el moment dels fets no hi havia ningú a la zona i que es va poder interrompre sense que generés cap problema a la planta.
I què demanen ara els bombers de la planta?
Els bombers de la central estan, com dèiem, molt molestos amb aquesta situació, que torna a posar en evidència, diuen, els problemes de gestió que hi ha al sistema contra incendis. El mateix Joan Treig ens demanava accions concretes per intentar reconduir aquesta situació.
Per poder evitar aquesta situació, nosaltres tornarem a posar damunt de la taula la situació que s'alinei el sistema de CO2 de forma manual. El CO2 a planta s'ha de descargar quan és necessari, no de forma no controlada. I este és un dels principals problemes que tenim actualment.
Com diu Treig, el més preocupant de tot plegat és que torni a passar una situació de risc amb un sistema com aquest, una descàrrega sobtada i inesperada de CO2. De fet, mentre s'estava revisant el sistema contra incendis, ja va provocar la mort d'un bomber i tres ferits més a la mateixa central nuclear d'Ascó 1 el novembre del 2021.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
El Clínic, l'Hospital Clínic de Barcelona, va recuperant avui l'activitat assistencial després del ciberatac del cap de setmana. És un procés lent perquè es fa de manera progressiva. De fet, avui s'atenen un 25% de les consultes externes i un 70% de les cirurgies programades. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. De moment encara s'estan derivant les sessions de radioteràpia oncològica i les extraccions de sang, i el personal continua treballant en paper i bolígraf fins que el sistema torni a estar operatiu del tot. Pel que fa a la investigació sobre el ciberatac, per ara no hi ha novetats. Segons El Periódico, una de les hipòtesis dels Mossos és que l'objectiu fossin els assajos clínics sobre càncer i malalties autoimmunes, unes dades que després el grup que ha fet aquest ciberatac, Ransom House, podria vendre a terceres persones, com ara empreses farmacèutiques. Però des de la direcció d'IDIBAPS, l'Institut de Recerca del Clínic, asseguren que no tenen constància que siguin l'objectiu dels hackers i que són un dany col·lateral de l'atac del Clínic. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya és qui porta la investigació amb els Mossos i la Interpol, ja que l'atac, recordem-ho, es va fer des de fora d'Espanya.
Salut estén el programa PADES a l'Alta Ribagorça, que funcionarà 3 dies a la setmana. D'aquesta manera, tot el Pirineu disposarà d'aquest programa per atendre malalts terminals, pacients amb necessitats pal·liatives o malalties cròniques avançades. Pau Rovira, Alta Ribagorça, bon dia.
Hola, bon dia.
Era l'última comarca del Pirineu i de tot Catalunya que faltava per tenir aquest servei tan essencial, oi?
Sí, i sobretot diu Salut en una de les zones més aïllades, envellides i amb més dispersió geogràfica. La regió sanitària Alt Pirineu i Aran, doncs, ha posat en marxa aquest febrer el programa d'atenció domiciliària i equips de suport, l'anomenat PADES. Aquí, a l'Alta Ribagorça, gràcies a la incorporació d'una metgessa i una infermera. El PADES és un servei d'atenció domiciliària i de suport a l'atenció primària que atén els pacients que estan en situació de final de vida, en fase avançada de la malaltia i malalts crònics complexos o amb una incapacitat o també dependència important. Ho fan a través d'un equip multidisciplinar, tal com ens ha explicat aquí a Catalunya Informació la directora de l'àrea mèdica i sociosanitària de l'Hospital Comarcal del Pallars, Esther Salvador.
Reben sobretot una valoració més integral i aborden sobretot diferents dimensions de la persona, no solament els símptomes físics, sinó també a nivell emocional, del social. I bueno, per això són equips multidisciplinars, metge, infermera, treballador social, psicòleg, i tot això dona un plus d'atenció, tant pel pacient com per les famílies.
I aquests pacients, Pau, i les seves famílies, que deuen agrair aquest servei?
Sí, així és, però no només ells, també tot el sistema sanitari.
Estan molt satisfets amb l'atenció, perquè se senten molt acompanyats en tot el procés. Per exemple, una de les coses que s'observa, els pacients que estan en aquest seguiment fan menys ingressos hospitalaris, menys atenció a urgències, i això suposa un benestar pel malalt, que puguen ser atesos al domicili per evitar trasllats i incomoditat.
El PADES ha atès al Pirineu més d'un miler de pacients des que es va crear el 2012.
Són 2:15 i ja un minut de dues.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Les dones dediquen a l'any 800 hores més que els homes, als fills i a la llar. Feines no remunerades. Una diferència que explica molt de la bretxa laboral i salarial, tot i que s'ha reduït des de la pandèmia. El 2019, les dones destinaven a la criança i a les feines domèstiques 1.100 hores més a l'any que no pas els seus companys. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, ara els homes dediquen 28 hores setmanals a cuidar els fills menors i a les tasques de la llar. Són 4 hores més que el 2019. I les dones hi destinen 43 hores a la setmana, que són 2 hores menys. Són dades d'un estudi de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa i, segons Lídia Ferrer, de la Universitat de Barcelona, una de les autores, la pandèmia ha comportat canvis.
Molts homes i moltes dones ens vam veure tancats amb un increment sense precedents de les tasques domèstiques i sobretot de la criança i de la dedicació als fills. El resultat de la pandèmia va canviar les dinàmiques dins les llars i això sembla que pot haver perdurat 2 anys després de la irrupció del virus.
Ara bé, la distància encara és àmplia, aquestes 800 hores més a l'any que les dones fan feines a la casa que els homes, i això té conseqüències en les feines remunerades de les dones.
És aquesta major dedicació de les dones al treball no remunerat la que després frena la seva progressió en el mercat de treball, i això porta com a conseqüència que observem bretxes en participació i després bretxes en salaris.
L'expansió del teletreball i de les jornades contínues després de la pandèmia també faciliten la conciliació i la distribució de les responsabilitats familiars.
Ja he avisat quan començàvem el programa que avui sentiríem moltes veus de dones. Un llibre dona justament veu a les experiències personals de 20 dones que han viscut i treballat tota la seva vida als camps de l'Horta de Lleida. Una feina que durant dècades ha quedat a l'ombra, com no. Justament per això el llibre es titula Dones silenciades. Lleida, Noelia Caselles, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Ara l'objectiu és posar llum al paper clau que han tingut totes aquestes dones a casa, però també a nivell professional.
Exacte. L'autora, Marina Piferrer, que és membre de la Comissió de l'Horta, destaca que la feina d'aquestes dones no només ha estat cabdal per a la pagesia de les comarques de Lleida, sinó també per als avenços en la lluita per la igualtat de gènere.
Què ho dia? Tenim de continuar endavant. Això és sacrifici i molt coratge. Responsabilitat. Sou totes vosaltres el pal de paller de la casa, de les vostres, però silenciades, discretes. Quines grans dones sou.
Una de les protagonistes d'aquest relat és l'Antonieta Mir. Ella remarca l'important paper que han jugat les dones històricament a la pagesia al llarg de moltes generacions.
I el que s'explica el llibre és lliure. Cada dona ha explicat
la seva història. Exacte, molt complicats. Però hem de partir de la base que si haguéssim pensat més amb el feminisme, no haguéssim fet res, perquè s'havia de treballar tots, homes, dones, tots havíem de treballar. Qui en més reconeixement dels homes, qui en menys.
Com la de l'Antonieta, el llibre explica la història de 20 dones que han viscut a l'Horta de Lleida del segle XX i com el seu rol ha estat fonamental per mantenir-hi el teixit productiu, social i també cultural.
Un centenar de recluses de centres penitenciaris catalans fotografien el seu empoderament a l'exposició Dones Invisibles, que just avui, 8M, obre al Palau Robert de Barcelona. La mostra és fruit del projecte Traspassant l'objectiu que impulsa la Fundació SETBA, una entitat privada que treballa per la transformació social a través de la cultura. Una d'aquestes 114 dones que han après fotografia mentre eren a la presó és una brasilera que es diu Camila Oliveira, que en aquests moments té el tercer grau penitenciari. A 3 mesos de complir condemna, ha explicat fins a quin punt la fotografia li ha donat vida.
Des de dentro, la aportació és molt emocional, psicològica, perquè nos dà ese apoyo de conseguir estar bien dentro de una cárcel, dentro de un ambiente totalmente hostil. Y fuera me ha dado una oportunidad enorme de hacer exposiciones y festivales y de repente un Palau Robert, ¿sabe? Es impactante.
No s'ho creu, esclar. Les 150 fotografies exposades surten dels 3 anys de tallers de la fotògrafa professional Marta Fàbregas als centres de Brians i de Batràs.
Primer es fa una petita introducció de conceptes fotogràfics i després es posen per parelles i amb les càmeres que Panasonic ens cedeix es fan fotografies entre elles i després l'última sessió les maquillen i llavors jo les fotografio com a muses que són.
El projecte impulsat per la Fundació SETBA vol donar resposta a la poca oferta cultural que tenen les recluses, que representen el 6% de la població penitenciària a Catalunya. I encara una cosa més. Avui, que és 8M, també us volem explicar que la Federació d'Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya ha creat una comissió lila, la Comissió Lila. És la federació que agrupa totes les entitats que organitzen la Festa del Ranxo. Un àpat, en vam parlar aquí al Catalunya al Dia, dels dimarts de Carnestoltes, que se celebra a diversos punts de Catalunya. Doncs bé, és un lloc, un ranxo, que majoritàriament doncs està participat o, vaja, hi predominen els homes. I justament per això que les dones que hi participen han creat aquesta comissió Lila. Vidreres, Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia.
Una comissió amb quins objectius?
Doncs Elena Gómez Massa és ranxera de Vidreres i és la responsable de la comissió Lila de la Federació. Ens diu que la intenció és que totes les colles, el nombre de dones creixi i, sobretot, que facin totes les tasques.
En general, els homes potser molts pobles es dediquen a cuinar i porten l'associació i les dones potser més a servir, no? Les coses de força s'associen més a homes.
I és que sí que hi ha colles on cada vegada hi ha més dones, però històricament no ha estat així.
L'objectiu de la comissió és això, doncs, com són unes colles, uns grups, no? Unes associacions que històricament sempre han sigut més d'homes, doncs poder augmentar el número de dones.
Pel que fa a les estructures de les colles, sí que és cert que s'hi comença a veure alguna dona, però encara falta feina per fer.
En els càrrecs, doncs, a les associacions també en la majoria són tot homes i tot just ara comença a haver-hi alguna dona en algun càrrec de president cap, vicepresident tampoc, crec, de moment, però hi ha alguna secretària, alguna tresorera.
La comissió ha passat els primers mesos de vida recopilant dades de les 8 colles que formen part de la federació.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Dos quarts i mig de dues, al barri de la Bordeta de Lleida posa en marxa avui patrulles ciutadanes per fer front a l'incivisme i a la delinqüència. 8 veïns vigilaran nit i dia els carrers de la zona per alertar la policia de qualsevol acció sospitosa o delictiva que puguin detectar. Lleida, Pere Genalbrez, què diuen els veïns?
Hola, bon dia, Marta. Doncs un dels delictes que més preocupen els veïns i que està proliferant més és l'ocupació il·legal d'habitatges. Segons els responsables veïnals, els ocupes no són famílies vulnerables, sinó que són persones conflictives, amb antecedents policials. Els veïns de la Bordeta veuen bé les patrulles que, a banda d'alertar la policia, també actuen com a mesura dissuasòria.
Bien, bien. Pues porque estaremos más seguros, iremos más confiados. A ver si dice uno, no ve a nadie, ni un urbano, ni a nadie, a nadie.
Perquè últimament s'estan donant casos de robatori, a part per la nit aquí ja no hi ha llum.
Per més seguretat.
Perquè també te fa por sortir amb la compra també a tu.
Que jo me vaya ahora y esté unos días y venga y me encuentre mi piso ocupado. Eso no hace gracia, ¿no?
Molt bé, perquè ho necessitem, perquè si no això no acabarem amb tot aquest jaleo que tenim aquí. Perquè hi ha molt incivisme i necessitem acabar, perquè és un bon barri. A mi m'encanta viure en aquest barri. I si aquest incivisme, al final haurem de marxar tothom.
La presidenta de l'Associació de Veïns de la Bordeta, Mari Carmen Guerrero, afirma que han hagut d'impulsar les patrulles davant la poca presència policial al barri.
Segons l'alcalde, la ciutat de Lleida és tranquil·la, els barris són tranquils. Bueno, doncs no és la veritat. No hi ha seguretat, perquè falten efectius d'Urbana i de Mossos perquè puguin estar als barris, a les zones, patrullant tot el dia com s'ha de fer.
Guerrero assegura que les ocupacions els preocupen especialment.
No són famílies vulnerables, són famílies de molta jeta. Són famílies conflictives, són famílies que porten molts problemes. Perquè el primer que fan quan entren en un pis és desvalijar, vendre's tot el que hi ha, radiadors, llum tal, i després punxar la llum, manipular les aigües, fer malviure els veïns de la comunitat aquella.
Els 8 veïns que patrullaran s'aniran alternant. De dia ho faran passejant i de nit en vehicle. Al barri hi viuen unes 15.000 persones.
El treball conjunt, en aquest cas de les policies de Torredembarra, Altafulla i Creixell, al Tarragonès, comença a donar resultats. Fa 10 mesos, els 3 ajuntaments del Baix Gaià van signar un acord de col·laboració per millorar l'eficàcia dels cossos de la policia local i ara, doncs, ha arribat el moment de fer balança. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I què diuen?
Doncs que la col·laboració policial ha permès realitzar una dotzena d'actuacions conjuntes. N'hi ha de diversos tipus. El sociinspector en cap de la policia local de Torredembarra, Miguel Ángel Marchal, ha concretat algunes de les actuacions.
3 robatoris amb interior d'habitatge, que vam donar-nos suports, que van haver-hi 2 detinguts. Parlàvem també de 2 incendis que van haver-hi al terme municipal de Creixell, que per una actuació immediata i ràpida se li va donar suport també. I després, per altres problemes que hi ha hagut d'alteració d'ordres públics i de processos d'identificació, que també s'ha fet una col·laboració immediata.
Bé, Torredembarra està ocupant ara la presidència de la comissió. Es tracta d'un càrrec rotatori entre els 3 consistoris. Ja feia temps que els ajuntaments col·laboraven en matèria de seguretat. El conveni que han signat, que van signar de fet al maig del 2022, el que ha fet ha estat donar-los cobertura jurídica perquè les policies puguin participar activament en les emergències o operacions que es fan en altres poblacions.
Escolta'm, Ricard, aquest acord de les policies té data de caducitat?
Doncs, a veure, és un conveni que s'haurà de renovar cada 4 anys, eh? Això vol dir que el 2026 s'haurà de tornar a signar. L'acord de col·laboració es va fer bàsicament per millorar l'eficàcia i també la prestació del servei a la ciutadania. Ara caldrà veure com quedarà la situació quan obri la nova comissaria dels Mossos a Torredembarra. Fa pocs dies s'hi va referir el delegat del govern a Tarragona, Àngel Xifré, va assegurar que es mantenen els terminis previstos per posar en marxa aquest nou equipament a finals de febrer de l'any vinent, o sigui que d'aquí un any. L'obertura de la nova comissaria es fa per millorar el servei policial als 9 municipis de l'àrea del Baix Gaià. Aquesta mancança, precisament, va ser un dels motius que va impulsar la col·laboració entre els ajuntaments de Torredembarra, Altafulla i Creixell. Veurem ara com queda tot plegat.
Els treballs de restauració al monestir de Sant Cugat del Vallès permetran fer visible l'antiga coberta del temps del romànic i també un antic passadís que utilitzaven els monjos en l'època medieval i que fins ara quedava amagat. Es preveu que aquesta estructura sigui visitable ja en el futur. Anem cap a Sant Cugat. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Marta, podríem dir que això són fantàstics efectes col·laterals, diguéssim, dels treballs de conservació del monestir.
Doncs sí, de fet és així, perquè s'està fent la rehabilitació d'aquest monestir, que és un bé cultural d'interès nacional, i es treballa per millorar l'evacuació de les aigües de la coberta, que actualment no funciona, i també les façanes del monestir. Això suposa una inversió de 600.000 euros que estan finançats pels fons FEDER, que estan gestionats per l'àrea metropolitana de Barcelona, el govern i per l'Ajuntament. Arran d'aquests treballs, com deies, es fa un seguiment arqueològic, tenint en compte que ja prèviament s'han fet troballes importants. La directora del Museu de Sant Cugat, l'Alba Rodríguez, ens concreta un dels punts d'interès destacat relacionat amb les obres que s'estan fent.
La coberta original romànica, que està construïda en opus signinum, morter de calç i fragments de ceràmica piconada. És un material que ja es van inventar els romans, diguéssim. És molt resistent, impermeable, i s'utilitzava molt en dipòsits per, precisament per evitar les filtracions. També s'utilitzaven en cobertes. Hi ha molt poques cobertes conservades amb aquest material i, a més, en aquest cas, es conserva pràcticament tot el tram amb aquesta coberta. Mirarem la manera que això sigui el més accessible possible.
I atenció, perquè hi ha un segon projecte que també tindrà força interès turístic.
Un passadís que ja se'n tenia coneixement de temps enrere. En aquesta intervenció s'actua en el tram horitzontal, diguéssim, que està a l'alçada de les cobertes. La previsió és que en el futur sigui visitable, que es pugui pujar i poder fer el recorregut que es feien en època medieval. Els monjos, que en un accés des de l'absis nord de l'església, pujava a través d'una escala de cargol, feia un recorregut durant un tram i sortia a la coberta.
Tot plegat perquè, com diu l'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, doncs el monestir és una de les joies, un tresor de la ciutat.
Gràcies, Marta. Bon dia.
Bon dia.
A l'Alt Berguedà s'han passos endavant en l'àmbit de la bioconstrucció. Impulsen el primer gremi del sector al país i també una escola de formació professional que s'ubicarà al Museu del Ciment. Les classes començaran a mitjans d'abril. Anem cap a Castellà de Nuc. Nàtia Dell, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I quin tipus de formació es farà?
Ara mateix ja hi ha tres formacions programades. Destaca el curs de mestratge en construcció tradicional, que s'ha de fer al juny, 120 hores de formació que acreditaran professionals en restauració i rehabilitació. L'objectiu, crear una oferta contínua que permeti a professionals del territori, empreses i especialistes formar-se en diversos àmbits de la bioconstrucció. L'impuls d'aquesta escola de formació professional és la primera acció que fa el nou gremi de la bioconstrucció, que vol ser un punt de trobada entre professionals i empreses del sector. De fet, fa temps que el Berguedà marca perfil en aquest àmbit. El 2021, a Avià, es va fer la primera fira del país en bioconstrucció i eficiència energètica, que després ha anat tenint rèpliques a d'altres punts del país. Ara la comarca, però, vol fer un pas endavant. L'ànima del projecte és la Rosa Prats.
Perquè les empreses del sector se sentin que tenen un lloc on trobar-se, un lloc on exposar les seves problemàtiques, les seves inquietuds, i algú que els representi, doncs, amb temes inclús de normativa o davant de l'administració per les necessitats del sector en general, no?
Pel president de l'Associació Comarcal Empresarial del Berguedà, Josep Maria Cerarols, és important apostar per un sector que va a l'alça.
És un sector molt important, que és una petita gran revolució que està caminant cada dia més, i que al Berguedà, doncs, hem d'estar posicionats per anar bé dels primers, no? I en això estem.
I per la seva banda, el director del NACTEC, d'aquí depèn el Museu del Ciment, Jaume Pere Arnau, fa un paral·lelisme entre el passat i el futur industrial de la comarca del Berguedà.
El Berguedà va ser innovador, va ser modernitzador, una aposta decidida de progrés. En aquest moment també la proposta que ens han fet, també hem considerat que segueix la mateixa línia de la voluntat de progrés, amb una línia que el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica sempre defensa, que és de la industrialització.
I és que aquesta primera escola de formació professional en bioconstrucció s'ubicarà a l'antiga fàbrica Aslan, la primera de ciment Portland de l'Estat, que el 2005, recordem, es va declarar bé cultural d'interès nacional.
Gràcies, Nati. El preu de l'habitatge es va encarir més d'un 7% de mitjana l'any passat a Catalunya, segons les dades de l'Institut d'Estadística. Ho va fer amb força durant la primera meitat del 2022, mentre durant la segona meitat, i sobretot en la recta final de l'any, els preus van créixer de manera més moderada. Aquesta pujada del 7,1% és l'increment de preu més alt des del 2018 a Catalunya. Al conjunt de l'Estat espanyol, l'augment de preus de l'habitatge va ser del 7,4% l'any passat, i el més important des del 2007, en aquest cas. L'Institut Espanyol d'Estadística només ofereix aquests càlculs de variació a partir d'un índex, no el detall de preus. I, per cert, tots els trens low cost d'alta velocitat de Renfe, els AVLO, pararan a totes les estacions i només l'AVE farà trajectes directes. El nou president de Renfe, en declaracions al diari El País, ha explicat que la companyia ferroviària pública modificarà l'estratègia comercial per competir amb Oigo i Irio. A la línia Barcelona-Madrid, l'AVLO farà totes les parades intermèdies, això vol dir Tarragona, Lleida, Saragossa, Calatayud i Guadalajara. El trajecte durarà 3 hores i 45 minuts, això és una hora i quart més que el que triga l'AVE a fer el trajecte directe entre Barcelona i Madrid.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els pioners de la música electrònica Kraftwerk i el cantant llatí de reggaeton Manuel Turizo són els últims caps de cartell confirmats del Festival Terramar de Sitges. I actuaran entre el 28 de juliol i el 9 d'agost. Su, que ha cantat aquest matí en la presentació d'aquesta edició, també serà l'encarregada d'inaugurar-la. Corresponsal Montse Gené, bon dia.
Hola Marta, bon dia.
Com podem definir l'oferta musical del Terramar d'aquest any?
Qui millor pot definir és el seu codirector, Joan Ramon Rodríguez, que agafant-se a la diversitat de gèneres i estils musicals i de públics interessats, ho explica així.
Molt, molt eclèctic, de veritat que creiem que és el cartell més eclèctic que hem fet fins ara, a la sisena edició, i estem molt contents. Poder portar 5 artistes de 12 internacionals, cada un en la seva camp. Per nosaltres estem molt contents de lo que hem pogut aconseguir i esperem que l'any que ve fer una pujada més, però aquest any creiem que hem fet un cartell molt en la línia del que volem.
I ha valorat d'aquesta manera les dues noves incorporacions.
Kraftwerk, jo crec que arrossegarà un públic molt important, molt cool, molt de l'època dels 70-80, i després Turizo, ara mateix, Manuel Turizo és el número 1 llatí.
Com deies, el festival l'obre la cantant Su i els Amics de les Arts en un concert doble. El 29 de juliol arriben els veterans de la música electrònica Kraftwerk, el dia 30 Saravares, l'1 d'agost l'autor de l'èxit mundial Bachata, Manuel Turizo, amb el seu reggaeton romàntic, el 2 d'agost la cantautora francesa més internacional Zaz, el 3 d'agost Tom Jones i els dies següents Malú, Niña Pastori i Blaumut amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. Tanquen el 7, 8 i 9 d'agost Zucchero, Sugar Fornaciari, Fangoria i Nancy Rubias i finalment Antonio Orozco. Ara porten venudes un 25% de les entrades, però en algun cas, com el de Tom Jones, arriben ja al 75% de l'aforament venut.
Gràcies, Montse. Uns que es preparen per començar i un que s'ha acabat és el Festival de Circ de Girona.
Vet aquí la 11a edició del vostre Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de la ciutat de Girona.
I s'ha acabat consolidat com un dels concursos internacionals de més prestigi a Europa i de retruc amb més públic que mai. 29.300 espectadors des de dijous, 2.000 més que l'any passat. I el jurat que ha decidit que el primer premi, l'Elefant d'Or, sigui compartit entre els trapezistes mexicans de Flying Caballero i la parella de cintes aèries Duo Caesar de l'Uzbekistan. La Maria Rovira va anar a la nit a la gran final. Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Una gala d'acrobàcies espectacular, suposo. Com es va viure?
Doncs sí, com sempre va ser una gala on no hi va faltar emoció, risc i espectacularitat. I on els mexicans de Flying Caballero van ser uns dels dos guanyadors del Premi Elefant d'Or, després de fer història en la funció de dissabte, amb un quàdruple salt mortal de tres dels trapecistes. Una fita que no van poder repetir ahir en la final, però que, segons el director del festival, Genís Matabosc, ja queda emmarcada en una edició de rec.
Una proesa que probablement, si es torna a aconseguir, serà molt, molt difícil i probablement haguem d'esperar moltíssim. Per tant, el llistó és altíssim i Flying Caballero, aquests trapezistes mexicans de llegenda, han marcat, doncs, sens dubte, aquesta cita que cada any atrau més i més professionals, programadors, cercadors de talents.
Per unanimitat del jurat, els Flying Caballero van compartir el màxim guardó amb la poètica i arriscada atracció de cintes aèries del duo d'Isard de l'Uzbekistan, que també va obtenir el Premi de la Crítica.
I quins números de circ més es van destacar?
Sí, de fet, entre les 14 atraccions de la final també van rebre distincions els colombians de Flyers València, guanyadors del Premi del Públic i també de l'Elefant de Bronze, en aquest cas amb un arriscat número de la doble roda de la mort. Genís Matabós, que feia un balanç molt positiu d'una edició que, diu, consolida el festival com a referent europeu.
D'una banda, el festival ha adquirit maduresa. De l'altra banda, malauradament, molts festivals d'aquest rànquing que estaven tant a la Xina com a Rússia i que per raons diferents uns i els altres no s'han pogut celebrar. I això fa que avui a Europa, per estar al dia, cal venir a Girona.
De fet, el millor circ internacional es va tornar a donar cita a Girona en aquesta edició, on hi han tornat també artistes xinesos com The Acrobatic Troupe of Desu City, que són els guanyadors del Premi Elefant de Plata, compartit amb la companyia de volteig acrobàtic Vertex d'Israel, un país que participava al festival per primera vegada, i també d'un duo canadenc de patins acrobàtics.
I cinc de les companyies premiades justament la setmana passada a la Fira Europea d'Arts Escèniques per a Nens i Nenes presentaran els seus espectacles a la 34a Mostra d'Igualada, la Fira d'Espectacles Infantils i Juvenils, entre el 30 de març i el 2 d'abril. Hi veurem una trentena de companyies, la majoria catalanes, Valeria Obereda.
De fet, un dels espectacles en l'apartat de gran format serà N'importe quant, del català Leandre Clown,
guardonat amb el Premi al millor espectacle. En parla el director artístic de Mostra Igualada, Ramon Giner.
Torno una altra vegada a la Mostra d'Igualada. És un espectacle de teatre gestual, desbordant de bajanades, no? És a dir, on impera l'humor, aquest humor blanc i universal que té el Leandre, on també hi ha contingut molt poètic i d'una tendresa sense límits.
Altres propostes premiades són la de Guillem Albà i les de les companyies Inspira Teatre, Samfaina de Colors i Col·lectiu Mur.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribem a les dues del migdia. Temps ara pels esports. Pau Gasol és el protagonista del dia, sens dubte. El de Sant Boi de Llobregat ja té la seva samarreta dels Lakers penjada a l'antic Staples Center de Los Angeles. Oriol Monné, bon dia.
Bon dia. De seguida parlem de com ha anat aquest acte de retirada de la samarreta, però abans hem de passar per Sant Boi, on es va criar Gasol, perquè fa uns minuts que s'hi ha inaugurat un mural gegant dedicat a l'exjugador. És a la façana del duet Esports Pau Gasol de Sant Boi, el centre esportiu que du el seu nom. Allà hi tenim el Roger Gutiérrez.
L'obra conté els colors clàssics dels Lakers, el violeta i el groc. Però tot el protagonisme se l'emporta a les dues imatges que trobem a banda i banda. Dues fotografies de perfil del número 16 als Lakers. A esquerra, els inicis del Pau. A la dreta, al final d'una carrera emblemàtica amb el seu ja conegut número 16. Durant l'acte de presentació, l'alcaldessa Lluïsa Moret s'ha encarregat de recordar lo important que és la figura d'en Pau Gasol per Sant Boi de Llobregat.
La família Gasol és una família molt important a la nostra ciutat. Doncs justament això, perquè ha sigut una família doncs, molt arrelada a la nostra ciutat, els seus pares, que a més són sanitaris i que els hem conegut tots i totes, i tots els germans Gasol doncs, han passat per, justament per aquí, per aquesta escola, per l'escola Llor, i han fet vida, vida quotidiana, vida de carrer a la nostra ciutat.
Aquest homenatge, obra de l'artista urbà Buble Boom, es podrà observar a partir d'avui a la façana principal del complex esportiu Duet Esports Pau Gasol. Un mural que també ha estat possible gràcies a la col·laboració amb la Fundació Gasol i el Banc Santander.
Gràcies, Roger. Ara sí, Gasol està a l'estrella aquesta matina de Los Angeles.
I ha estat en un acte molt emotiu i enmig de llàgrimes on ha pogut presenciar in situ la cerimònia de retirada de la seva samarreta amb el número 16, la de l'equip al qual va militar durant 7 temporades i amb qui va guanyar 2 anells de campió de l'NBA. Així ho explicava el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, Francesc Garriga.
Pau Gasol ja llueix de la pista dels Lakers i el veiem amb els ulls plorosos, el jugador de Sant Boi emocionadíssim veient com el seu nom i el seu dorsal seran per sempre al cel del pavelló de Los Angeles.
Un Pau Gasol que en el seu discurs ha tingut un record pel seu amic desaparegut ara fa 3 anys, Kobe Bryant.
I miss him so much, like
el trobo a faltar tant com tots vosaltres. Desitjaria que estigués aquí amb la Gigi. Ell esperava aquest moment, així que t'estimo, germà.
Love you, brother.
Ja en roda de premsa posterior, Gasol ha mirat de calibrar la magnitud de tot plegat.
Muchísima emoción, muchísimo orgullo estar ya en ese grupo tan selecto y excepcional de jugadores, de leyendas de mi deporte, de esta franquicia. Es un reconocimiento pues muy grande, difícil para mí de ponerle nombre y saber la magnitud que tiene y bueno, siendo el primer jugador internacional, pues también es un orgullo especial.
L'exjugador del Barça i dels Memphis Grizzlies, Juan Carlos Navarro, que també era a Los Angeles, n'ha parlat per Catalunya Informació.
Ha estat històric. He vist un Pau que feia temps que no veia. Molt emocionat. Estaven totes les figures dels Lakers i estar allà dalt amb aquestes figures, imagina't. Un dia històric per nosaltres i quan vam començar a Juniors mai pensàvem que el Pau estaria aquí a dalt de tot, no?
Encara en bàsquet, avui juguen els seus partits europeus, la Penya i el Baxi Manresa.
A 2:15 d'avui, la Penya juga a la pista del Burg francès, partit de la 15a jornada de la fase de grups de l'Eurocup. L'equip verd i negre, segon de grup, i el Burg, tercer. Carles Duran, entrenador.
Ens va guanyar aquí, ens va jugar molt bé i és un partit molt important. No vital, passi el que passi, quedaran 3, però guanyar Burg és un objectiu molt important pel grup, perquè és generar-li un espai al tercer classificat i poder recuperar l'Everaix.
A la Champions de la FIBA, el Baxi Manresa jugarà a les 6 a la pista del Başakşehir turc. Els manresans són segons de grup i els turcs cues. Juan Pablo Baulet, jugador del Manresa.
Son un buen equipo, tienen muchos jugadores que juegan muy uno contra uno, buenos tiradores, así que nosotros tenemos que hacer nuestro juego, seguir nuestra línea y dar lo mejor a nosotros.
I a l'Eurolliga, derrota del Barça a la pista de l'Olympiacos, 77-70 en partit de la 27a jornada de la fase regular. Els blaugranes es van deixar remuntar un partit que dominaven 12 punts a l'inici del segon quart. Arunas Jasikevičius, entrenador.
Como siempre, los grandes partidos, unos pequeños detalles, ¿no? Yo creo que estuvimos ahí muy igualados por mayoría de los minutos, ¿no? Yo creo que al final ha podido meter a ellos algo más que nosotros. Hemos, al final, algún momento había que no estuvimos muy bien en ataque, después hemos encontrado tiros, algunos podíamos meter.
Ara el Barça és segon. Els blaugranes tornen a tenir partit d'Eurolliga divendres a la pista del Fenerbahçe d'Istanbul. I en tenis, avui comença el torneig d'Indian Wells als Estats Units. Al quadre femení, la barcelonina Rebeca Masarova debutarà contra la nord-americana Stearns.
No t'ho pots perdre.
I avui acabem amb la veu d'una dona, la veu de la cantant de les Illes Verges, Wilman Ant, que inaugura aquesta nit la 42a edició del Festival de Jazz de Terrassa. Un certamen que s'allarga fins al 26 de març, que ho recupera absolutament tot, 60 concerts, 200 músics i nombroses activitats paral·leles. Entre els noms internacionals hi trobareu, a més de William Ant, els pianistes Gerald Clayton i Monty Alexander, i les cantants nord-americanes Robbie McKell i Izzy Scott. Fins demà a la una. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.